Ràdio Maricel, a cel obert.
I aquell 20 de juny de l'any passat, del 2014, començava, podem dir-ho així, una aventura radiofònica per la Marta Sanahuja. Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ja ha passat un any.
Sí, ja ha passat un any.
I em fa especial il·lusió perquè, bé, va ser un servidor amb la Marta qui vàrem començar aquest espai.
Amb el Baba Ganoush, que vam començar.
Ostres, quina memòria, quina memòria, el Baba Ganoush.
Sí, la primera recepta va ser el Baba Ganoush.
Sí, sí. Ara potser et poso en un fregau, però tens idea de quantes receptes ens
Ostres,
pots...
No. Les podria comptar perquè les vaig apuntant, però ara mateix
ara
no
mateix
sé quantes.
Seria impossible. Unes quantes, eh?
Sí, hem passat per moltes receptes.
Per
dolç
moltes.
I salat, hem fet moltes coses.
Uh-huh. Tu ets més de dolç que de salat?
Sí. Sí, a mi m'agrada molt més la rebosteria, tot i que, a veure, hem de menjar de tot i ens hem d'alimentar de tot, però jo sóc més de les postres.
A l'hora de ficar-se a la cuina, el dolç costa més d'elaborar que
sí.
El salat?
El dolç té el problema de...
Costa més fer un pastís, perquè ens entenem que...
Sí,
que...
perquè el dolç has de mirar molt bé les quantitats, i si et passes una miqueta, et pot sortir un desastre.
Bé, amb la sal pot passar pràcticament el mateix, no?
Sí, el que passa és que, per exemple, podem fer un pollastre rostit i si ens passem una miqueta posant-li una miqueta més de vi o una miqueta més d'una altra cosa, no passarà res. Amb el pastís, si ens passem de farina o ens falta sucre, pot ser que no ens quedi bé el pastís, o que no ens pugi al forn, o que ens quedi molt dur. Ens pot sortir horrible.
Quantes decepcions, Marta, també porta la cuina, no?
Moltíssimes.
Sobretot quan un comença, no?
Sí.
Probablement això t'ho preguntava ara fa un any, però bé, què té la cuina, no? Quin encant té la cuina?
T'ha d'agradar.
Comencem per aquí, és la premissa bàsica. La cuina t'ha d'agradar per tenir una certa traça a l'hora d'enfrontar-te a reptes cada cop més difícils, suposo, no?
Sí, i a més que has de tenir mà i saber-ho fer, que si no, amb la pràctica, a poc, hi ha molta gent que li agrada i dius, hòstia, és que no em surt res. A poc, amb la pràctica, pots anar millorant, però si no t'agrada, no serà una cosa que t'ho passis bé o que t'entretinguis.
Hi ha qui cuina perquè li agrada, evidentment, i hi ha qui cuina perquè no li cal més remei.
Exacte.
I hi ha aquestes dues vessants, diguem-ho així.
Sí. Avui en dia hi ha molts plats preparats i la gent pot...
És molt fàcil, eh? Sí. Es pot evitar entrar a la cuina, directament anem a l'establiment de torn a comprar, com deies, el menjar preparat.
Sí.
Està de moda la cuina.
Sí, avui en dia diríem potser que hi ha hagut com un boom, però no crec que sigui... Tal com hi ha hagut altres booms en altres temes, en altres sectors, jo penso que la cuina s'ha conegut. I avui en dia hi ha molta gent que ha conegut la cuina, jo la primera, i això no crec que vagi a la baixa amb el temps.
Ha conegut la cuina, Marta, a través de grans restaurants, de
sí.
grans cuiners,
exacte.
Sobretot.
I també penso que la crisi ha ajudat molt, perquè aquests cuiners, vulguis que no, d'alguna manera han hagut de no rebaixar el nivell, perquè continuen sent boníssims, però sí que una mica democratitzar aquesta, la seva cuina. Llavors, la gent més normal de peu, que potser no s'havia fixat mai, no havia pensat mai en anar al celler de Can Roca, doncs potser ha tingut l'oportunitat i diuen, ostres, això m'agrada.
Tot i que podem tenir aquella certa sensació de que la cuina més innovadora està allò en el top.
Sí.
I no sé si hem deixat una mica de banda la cuina més tradicional. És a dir, ara no. Veiem més per televisió la cuina de disseny, perquè ens entenem, que no pas la cuina més tradicional.
Sí, però jo penso que és perquè això ara interessa, perquè la gent ara vol saber d'aquestes coses. La cuina tradicional la tenim potser molt vista.
Val.
I també aquests cuiners el que han sabut fer és reinventar-se constantment per estar sempre allà, perquè si no trobaries un cuiner que ja ha aconseguit l'excel·lència i es retira, es posa en una segona línia. Jo, per exemple, entenc que Ferran Adrià ha fet una miqueta això. Ha sigut durant molt de temps el millor i ara està com en una segona línia. Altres, en comptes de fer un pas enrere, doncs s'han reinventat i han buscat altres maneres de continuar aquí dalt.
Uh-huh.
Jo penso que, bueno, tot a mi m'agrada qualsevol cosa, jo penso que Ferran Adrià és un mite de la gastronomia del nostre país.
És el millor, per tu?
El millor no, però...
És difícil, dir que un és el millor...
Sí, cadascú té el seu, però Ferran Adrià ha aconseguit coses molt importants per la gastronomia. I ha donat a conèixer moltes coses. Les espumes, per exemple, que avui en dia trobem a molts plats, va ser una cosa que va sortir d'ell. I són coses que els cuiners, això, jo suposo que deuen veure, ostres, aquest ha sigut un referent. Però sí, ara sí que està com en un segon terme i no està tan a primer nivell.
En qualsevol cas, parlem, Marta, de plats elaboradíssims.
Sí, sí. Hi ha molta gent que diuen, et posen un platet superpetitó i jo això no ho puc entendre i et cobren molts diners.
Bueno, és a dir, tenim el plat gran.
Sí, quan te'n vas al bar d'aquí sí. La cantonada que et posen un plat de callos, per exemple, que no te'l pots acabar, i després una elaboració que potser han estat 6 mesos pensant-la i no ho veuen... Clar, hi ha molta gent que diu, ostres, jo no pago 30 o 50 euros per aquest plat, però és que segurament aquest cuiner guanyarà menys diners que el que ha fet els callos a l'altre bar.
Està clar.
I això és, bueno, jo tinc moltes lluites amb molta gent sobre això que no ho entén, perquè en el fons sí que hem de valorar molt més la gastronomia i quan tu veus aquell plat, per molt que sigui petit, no és que t'estiguin posant un marge de benefici molt alt.
Mm-hmm. Hi ha un procés...
Exacte.
Al darrere, que evidentment...
Un estudi...
Probablement, estem parlant de molts mesos, fins i tot.
Sí, i tant.
De provar...
D'anar fent petites variacions, petits canvis, de buscar el millor producte, les millors combinacions de sabors... És molt difícil.
Bé, volgo començar per aquí. Fet aquesta prèvia, la Marta avui ens porta un tiramisú, però no és un tiramisú qualsevol.
No, és un tiramisú, no és tan dolç com el que coneixem, com el típic italià, perquè té aquests fruits vermells, que sí que li donen un punt àcid, però sí que continua sent unes postres dolces. I avui fem aquest segon maridatge, vam començar fa uns dies, vam fer el primer amb un vi negre, amb uns nius de pasta amb salmó, i avui fem aquest... I he volgut escollir un cava rosé de brut reserva de Joan Cerdà per combinar amb aquestes postres. Nosaltres, potser, la nostra cultura tenim molt arrelat el tema del cava a les postres en el moment dolç. Uh-huh. Jo no ho he volgut fer per això, sinó per la combinació aquest maridatge, perquè el carbònic del cava ens dona com una acidesa a la boca, que això es combina molt bé amb la cremositat i la dolçor d'aquest tiramisú. I bé, a més, aquest cava rosat té com una fruiteta, les notes de cata ens ho diuen, que té com una fruiteta que ens combinarà molt bé amb els fruits vermells que té el tiramisú.
Perfecte.
I, bueno, bàsicament era comentar això,
val,
el maridatge. I preparem la recepta.
Vinga, endavant.
Perdó. Doncs farem 2 tiramisús. Si volem fer més quantitat, ja sabem, doblem les quantitats i ja està. Per 2 tiramisús necessitarem 150 grams de fruits vermells, ja siguin mores, gerds, nabius. Jo proposo en el bloc que tant pot ser que siguin congelats com que siguin frescos. Nosaltres farem com una salsa amb aquests fruits vermells, per tant no és massa important que siguin frescos. Uh-huh. Utilitzarem 2 cullerades de sucre, 2 ous, 1 cullerada més de sucre després per l'altra preparació, 100 grams de formatge mascarpone, la ratlladura d'una llimona, uns brioixos, unes coques de melindro, que són els que van al tiramisú, i un licor, que pot ser bé kirsch o qualsevol que s'hi assembli, que s'adigui bé amb els fruits vermells, i per servir, doncs, unes fulles de menta, uns fruits vermells que siguin frescos per decorar perquè quedi bonic, i aquest cava rosé brut reserva Joan Cerdà, que és el que maridarà aquestes postres. Aleshores, per preparar-ho és molt fàcil, perquè en un cassó posem els fruits vermells amb les 2 cullerades de sucre i a foc baix deixem que es vagi fent com un almíbar, com un caramel.
D'acord.
Quan tinguem aquest almíbar dens o aquest caramel, ho deixarem, ho reservem perquè perdi una mica de temperatura i ho posem al vas de la batedora, ho triturem i ho colem per treure les llavors dels fruits vermells que després serien molestes a l'hora de menjar-ho. Aleshores, en un altre bol batem els rovells amb aquesta cullerada de sucre que teníem de més fins que tinguem una mescla que comença a ser com blanquinós. Quan batem molt els ous amb el sucre es tornen blancs, sí, blanquinós. Quan tinguem això i afegim la ratlladura d'aquesta llimona i el formatge mascarpone i barregem bé, intentant que aquest aire que han agafat els ous que no se'ns perdi molt. I aleshores muntarem amb les barnilles elèctriques, les clares les muntem a punt de neu. Quan tinguem un punt de neu fort, ho barregem amb la preparació aquesta dels rovells d'ou que teníem, també amb una espàtula de silicona o amb una espàtula de cuina, però amb moviments molt suaus que anem embolcallant aquesta crema perquè les clares d'ou no se'ns baixin, no perdin aquest volum que tenen. Aleshores, quan ja tinguem tot això barrejat, tenim aquesta crema homogènia, agafem dos gotets on anem a servir aquest tiramisú i posem unes culleradetes d'aquesta barreja, a sobre hi posem aquest almíbar de fruits vermells que havíem fet i repartim per sobre uns trossets de coca o de melindro que els haurem humitejat una miqueta amb aquest licor, amb el quilx o amb el que vulguem. I això, anem repetint la mateixa operació de crema, una miqueta més d'aquest xarrup de fruits vermells i els melindros fins a arribar dalt del got. Uh-huh. I quan ho tinguem tot repartit, hi posem unes fulles de menta, ho decorem amb uns fruits vermells i a la nevera fins al moment de servir. I al moment de servir, doncs, amb aquest cava, amb el rosé brut reserva del Joan Cerdà, que ha d'estar entre uns 5 i uns 6 graus, que estigui ben fresquet.
Ben fresquet, sobretot.
Ben fresquet, que estigui boníssim, i amb les postres, uh-huh. I ja ho tenim fet.
I aquest contrast que ens comentaves, del cava...
Sí, combina, exacte, es combina una cosa amb l'altra. El carbònic del cava, que té, clar, aquest cava té una bombolla, és molt suau, però és abundant. Aleshores, clar, ens dona aquesta sensació a la boca com d'acidesa, amb la cremositat del tiramisú fa que s'iguali. És a dir, és una manera de provar... Notarem, si provem, per exemple, el tiramisú sol i el provem amb el cava, té un sabor diferent. Mm-hmm. Aleshores, són aquests maridatges que intentem anar descobrint a poc a poc per anar provant noves maneres de menjar una cosa que ja potser hem provat abans.
Allò que deia Sara fa uns moments, el reinventar-se.
Exacte,
el reinventar-se,
anar canviant, sí,
anar canviant,
mica
en
mica.
I buscar nous sabors, noves textures, en fi, la cuina té, encara suposem, molt per descobrir.
Moltíssim.
Oi, Marta?
Moltíssim.
Doncs aquesta recepta que la podran trobar a la pàgina de la Marta, el Delicious Marta, després sí. Nosaltres també... La penjarem al web de radiomaricel.cat amb tota l'explicació perfecta que ens acaba de fer la Marta Sanahuja. Són 12:45, ho deixem aquí. Marta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins divendres que ve.
Exacte.